Avui és el dia que hem de conèixer el protocol que hauran de seguir els centres educatius de cara a l'obertura de les classes d'aquí un mes, mentre s'anuncien nous cribratges a Barcelona per frenar l'expansió del coronavirus. Per la seva part, Salut està confirmant ja la caiguda dels contagis, sense advertir, però, que no es pot abaixar la guàrdia. Volem saludar la doctora Magda Campins, que és cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui Educació i Salut presentaran el protocol per fer que el retorn de les escoles sigui segur. Falta un mes encara perquè hagin d'obrir els centres. El més important ara és aconseguir reduir els contagis abans d'això, d'obrir ja les portes de les escoles?
Sí, aquest és un dels aspectes més essencials per poder obrir les escoles d'una manera segura, no? I això, pues, insisteixen tots els organismes de salut pública, no només aquí, sinó arreu del món, no? Que hi ha d'haver-hi poca transmissió comunitària, la incidència ha de ser baixa, perquè així ens, pues, evitarem, lògicament, si el virus circula menys per la comunitat, hi hagi menys casos, tant en nens com adults en les escoles. No obstant, encara que això no es pugui aconseguir al 100%, perquè en aquests moments, pues, és veritat que a nivell de Catalunya s'han estabilitzat les coses, tenim uns nivells més baixos, però no sabem si d'aquí un mes lograrem tenir una incidència realment per sota de 20 casos per 100.000, que és el que seria l'ideal, no? Encara que no sigui així, les escoles s'han de reobrir, i això també ja està d'acord tothom. No podem mantenir durant més temps les escoles obertes. El que passa és que s'han d'obrir, pues, amb tota una sèrie de mesures i una sèrie de garanties per minimitzar el risc de transmissió, que, bueno, que aquestes mesures són les que avui, pues, el Departament de Salut i Ensenyament, pues, ens ensenyarà, no?, quines són aquestes mesures. Però jo crec que són mesures que aniran totalment d'acord amb les mesures que fa pocs dies va publicar, pues, el Centre Europeu de Control de Malalties i el CDC dels Estats Units. Són mesures que, bueno, són més o menys les mateixes que es recomanen arreu del món.
Tem que aquest retorn a les aules, si no es fa de forma segura, pot implicar d'alguna manera un nou augment d'aquests casos de coronavirus?
Amb això és difícil de dir, perquè, per exemple, les experiències que tenim d'altres països, no?, on que van obrir les escoles després del confinament, i excepte, per exemple, a Israel, que sí que Israel va tenir un brot realment molt important, els altres països han sigut casos molt puntuals, molts pocs casos de transmissió nen a nen, i si més, pues, d'adult a nen, no? però brots petits i brots que es poden controlar fàcilment, i sembla que les escoles no contribueixen a una gran transmissió comunitària, a un augment de la transmissió comunitària. Això és el que ens diuen els treballs publicats i les experiències d'altres països. De totes maneres, pues, bueno, aquesta setmana passada crec que va ser, no sé si ho recordo malament, Dinamarca i Alemanya, que ja han obert les escoles, no? També, pues, bueno, veurem una mica com els hi va amb ells aquest retorn, no? Però ja dic, per les experiències que hi han hagut en aquests mesos enrere amb altres països, sembla que no, que les escoles no contribueixen a una transmissió comunitària important.
Aquest cap de setmana Barcelona començarà a fer cribratges massius, començarà pels barris de Besòs i Torre Baró. El risc de rebrot allà és alt, però és estable. Salut insisteix que aquests cribratges han d'anar acompanyats de responsabilitat individual. Existeix aquesta responsabilitat o encara n'hem d'exigir molta més?
Jo crec que encara n'hem d'exigir molta més. S'ha notat, eh? Jo crec que sí que des de que, per exemple, es va dir que la mascareta tenia que ser obligatòria, pues, inclús amb espais oberts, al carrer, quan es podia, bueno, independentment de la distància i que s'hi ha insistit, jo veig més consciència, més responsabilitat. Però de totes maneres, tenim problemes amb, bueno, amb determinades zones, sobretot per problemes socials, no? Persones, quan són positives o quan han sigut contacte i s'han de mantenir en quarantena, si són persones, pues, que no tenen feines estables bueno, aquestes persones, pues, moltes vegades no tenen, pues, mitjans econòmics d'un altre tipus, pues, aquestes persones moltes vegades se salten la quarantena i van a treballar. Per tant, tot això ha d'anar acompanyat a tots aquests cribatges massius, que són molt importants perquè permeten detectar un número important de persones asimptomàtiques que contribueixen a la cadena de transmissió. Però si això no va acompanyat de que llavors aquestes persones, pues, es queden a casa, fan bé la quarantena, és molt difícil que això pugui tenir realment l'impacte que ha de tenir. Per tant, molta consciència individual i també apel·lar, pues, a les institucions, a que hi hagin més agents socials, a que es donguin ajudes socials perquè aquestes persones puguin fer realment l'aïllament i la quarantena de forma adequada.
Continua pensant encara que es necessiten més rastrejadors per fer un seguiment exhaustiu dels casos que donen positiu?
A veure, jo crec que hem avançat molt. La figura del gestor Covid a nivell de tots els CAPs és una figura fonamental i realment està funcionant bé. El tema dels scouts, després en les trucades de telèfon, en els contactes, també està funcionant bé. I potser un element que també ajudarà i facilitarà el rastreig és el tema d'aquesta APP, l'APP Radar Covid, que s'ha aprovat a La Gomera, no? I que també hi ha algunes comunitats autònomes ja l'han demanat. Em consta que Catalunya també l'aplicarà. Probablement no serà fins a partir de setembre, però això també ajudarà, perquè segons les dades que tenim, ja no només de La Gomera, sinó d'altres països, Alemanya, Suïssa, utilitzen sistemes molt similars i ajuden a detectar pràcticament el doble de contactes que els que estan detectant físicament les persones a través del telèfon, no?
Avui teníem una notícia, de fet la coneixíem ahir, i és que a Galícia es prohibeix fumar des d'avui al carrer i a les terrasses dels bars si no es poden mantenir les distàncies d'assegurat. Aquesta és una mesura que vostè creu que s'hauria d'aplicar també a Catalunya? I realment fumar en llocs públics augmenta el risc d'aquest contagi del coronavirus?
Bueno, clar, jo crec que aquí hi ha dos elements importants que s'haurien de comentar. Per una banda, fumar és un important problema de salut pública i, per tant, tot el que siguin restriccions a fumar és bo per la salut de la població, perquè sabem que fumar s'associa a un risc molt elevat de malalties cardiovasculars, de malalties oncològiques, i, per tant, des d'aquest punt de vista, és bo. Ara bé, evidències científiques de que realment el fumar, el prohibir fumar eviti o faci disminuir la incidència d'infecció per SARS-CoV-2, això no tenim evidències científiques. Sí que hi ha algunes societats científiques, com la Societat de Pneumologia, de Salut Pública, que ho recomanen, però bueno, es recomana perquè té sentit, donat que quan exhalem el fum, en el fum poden anar a l'impulsar, al fer aquesta exhalació, les gotetes de fluixa, que són les gotetes que nosaltres eliminem com a respirar, al respirar, i aquestes gotetes són les que porten el virus i són les que s'associen a la transmissió, doncs és lògic pensar que quan tu exhales el fum, aquí poden haver-hi més micropartícules d'aquestes que poden contenir virus i que, per tant, es poden contagiar persones que estan a prop. Inclús amb l'exhalació, la distància a la que es poden expulsar aquestes micropartícules pot ser més llarga del metro i mig, dos metres que es recomana. O sigui que una plausibilitat biològica hi és, però evidències científiques d'estudis que demostrin que amb el fumar s'ha contagiat més gent o que deixant de fumar s'hagi disminuït amb aquesta mesura el número de contagis, evidències en aquest sentit no en tenim. Ara bé, jo crec que per si sola no és una mesura que pugui tenir un impacte important sobre la incidència de la malaltia, i que probablement si s'aplica aquesta mesura hauria d'anar acompanyada també d'altres mesures, com és, per exemple, l'obligatorietat de que a nivell de les terrasses, a nivell dels llocs tancats, es respectin la distància entre les taules, que això no es fa, les taules estan molt juntes. Per tant, aviam, per una banda estem prohibint unes coses, però per l'altra banda no estem assegurant que també una sèrie de recomanacions i normes que hi ha es compleixin. O sigui, jo crec que hi hauria més feina a fer que aquesta de prohibir el fumar.
Se l'ha entès perfectament. La doctora Magda Campins és cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Li vull demanar quin és el ritme d'ingressos aquí a l'hospital, si han notat una mica aquesta estabilització que tenim en el nombre de contagis. S'ha traduït això a l'hospital o no?
Sí. Tenim el mateix número, diria jo, d'ingressos i de persones, persones que venen a urgències i de persones ingressades, més o menys, que teníem els últims 10 dies, no? En aquests moments tenim uns 15 pacients ingressats a la unitat de cures intensives i 22 o 23 pacients a planta d'hospitalització, i a urgències estem detectant uns 9-10 casos positius cada dia, i això és més o menys les mateixes xifres que portem en la, jo diria, en els últims 10 o 12 dies.
Doctora, no vull acabar sense demanar-li per què en pensa, quina és la seva opinió d'aquesta vacuna que ja hauria registrat Rússia, però que, com explicàvem ahir, encara no ha passat una fase imprescindible, que és la fase 3.
Bueno, pues jo no puc més que opinar el mateix que opinen pues, tots els experts i que opina l'Organització Mundial de la Salut. El que no es pot fer és autoritzar una vacuna sense que hagi passat totes les fases del seu desenvolupament científic i tinguem pues, una seguretat de que la vacuna és segura i de que la vacuna és eficaç. Les úniques dades que tenim d'aquesta vacuna sabem que, quina és la seva composició, diguéssim, de com s'ha fabricat, però l'única cosa que consta en les dades bueno, publicades en el Clinical Trials, que és un repositori, una base de dades on es referencien tots els assajos clínics que estan en marxa, l'única cosa que consta allà és un fase 1, dos estudis amb un fase 1, amb què s'hi van incloure, jo crec, uns 70 i pico pacients, i res més, però no hi ha res publicat sobre quines són els resultats de la seguretat, quins són els resultats de la resposta immune que dona aquesta vacuna, resultats del fase 2, publicacions científiques, no n'hi ha cap. Per tant, jo crec que és molt imprudent, molt, autoritzar una vacuna en aquesta fase de desenvolupament. De fet, hi ha, m'assembla, 6 vacunes en aquests moments que estan en fase 3 o que ja han començat la fase 3, i d'aquestes vacunes ja fa alguns mesos que hi ha publicacions científiques sobre els resultats d'aquests assajos clínics en les seves fases més preliminars. En canvi, de la vacuna de Rússia no en tenim cap informació.
Doctora Magda Campins, moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Adiós i que tingueu molt bon dia.